Inspecció de Treball finalment ha donat la raó al personal laboral de l'Ajuntament de Lleida, de la Paeria, i ha resolt que no han de fer necessàriament dues setmanes de vacances forçoses a l'agost, com pretenia l'Ajuntament. En canvi, avala l'obligatorietat que els funcionaris, que suposen el 73% de la plantilla, no treballin durant els 15 dies que la Paeria estarà tancada de vacances, del 10 al 23 d'agost, que de moment no han anul·lat i que segueixen mantenint. No acabo jo d'entendre exactament, és a dir, no els obliguen a anar a treballar, però no els hi comptarà vacances. És a dir, al final, són dies de regal o no. Ja ho veurem, això. Segons va confirmar la Junta de Personal, l'Inspecció de Treball ha resolt que els laborals puguin repartir-se el període de descans estival entre el 15 de juny i el 15 de setembre. S'ha de recordar que tant la Junta de Personal com el Comitè d'Empresa de l'Ajuntament van presentar una denúncia a Inspecció de Treball a finals del mes de juny. Per la seva part, l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, farà vacances del 4 al 23 d'agost. Durant aquestes tres setmanes seran alcaldes accidentals els tinents d'alcalde Toni Postius, Sergi Talamonte i Jordina Freixanet. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Estem a dijous 30 de juliol del 2020, 12:21 minuts. La darrera setmana del mes de juliol que farà honor a, pel que fa a temperatures, a ser la setmana amb més calor, amb més temperatura de l'any. Hores d'ara. Dic hores d'ara i d'aquí un minut canviarà, perquè, mira, l'Armando que m'envia abans de la connexió ara per telèfon, m'envia doncs una fotografia d'on hi ha la temperatura actual. Hores d'ara, 34 graus a la ciutat de Lleida. 1,5 graus per sobre a la mateixa hora del dia que ens vam plantar els 38-39 graus. Però dic que a les 12:06 minuts estàvem a 33,7, a les 12:17 a 33,9 i a les 12:20 a 34 graus, perquè vegeu que l'evolució de la temperatura pràcticament es pot notar i veure, eh? Que està pujant, que avui és, avui i demà és, ara ens ho explicarà l'Armando, és d'aquells dies que sí, que farà calor, vaja. Què farem, doncs, això? Buscar aquesta previsió meteorològica. Després, l'actualitat informativa, perquè ja sabeu que ahir a la tarda va haver roda de premsa aquí a Lleida per part d'Alba Vergés, la consellera de Salut, en la que va dir que no prorrogaven les mesures de confinament de Lleida Ciutat i dels 6 municipis del Baix Segre. Però això no vol dir que hi ha barra lliure, hi ha unes restriccions, hi ha uns aforaments, hi ha històries que us explicarem juntament amb la Maria Martínez tot seguit a la darrera hora informativa. I avui parlarem també amb la doctora Teresa Hernández. Amb ella parlarem sobretot, ja que avui i demà es preveu temperatures molt altes, del tema de la hidratació o de la deshidratació, del tema de beure, de la importància que té pel cos beure, no només ja en dies com aquests, que és vital, vital anar hidratat durant tot el dia, i no només beure quan tens set o beure el moment que tens molta calor, sinó anar hidratant-se de manera constant durant tot el dia, però no només avui o demà, no només a l'estiu, tot l'any, sempre, tota la vida, de petit, de mitjà i de gran. Per tant, parlarem amb la Teresa Hernández, que ens explicarà coses importants sobre la hidratació i també sobre els cops de calor. Tot això des d'ara, des de les 12:20 fins a arribar a la 1, com sempre des de Lleida, ens escoltes a través de la Seu d'Urgell, de Balaguer, de Lleida, i també des de tot el món a través d'internet a www.cope.es. Te'n vas a l'emissió en directe i allí tries l'emissora de Lleida. Nosaltres caminem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, allí ens espera el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
No em diguis que ja ha pujat una mica.
Pues sí, i molt. Mig grau.
Mig grau?
En 6 minuts.
En 6 minuts, eh? 34 i mig?
És descomunal l'enfilada que porta avui la temperatura. Ara estem a 34 i mig i han passat 6 minuts del 34.
Déu-n'hi-do,
no? És impressionant l'enfilada que està fent avui. Això vol dir que passarem moltes hores per damunt de 30 graus.
Sí.
Sempre aquí arriben una mica més tard, a les 10:50 va començar els 32, però probablement avui se perllonguen més enllà de les 10 de la nit. Deu 30, si no són les 11, perquè avui, demà i demà passat, bueno, és el pic màxim de calor probablement de tot l'any, avui, al pas que anem, uns 40 graus sí que es podrà arribar. Demà estava previst 41, tot això amb un sol, amb una radiació solar intensíssima, les hores centrals del dia millor no sortir de casa, sobretot a les 3, 4, 5, 6, 7 de la tarda serà el màxim. Avui n'hi ha previst que n'hi hagi moltes tempestes, però cap a l'Aragó-Castella, l'Aragó-Sòria, la Rioja, tota aquella zona, i potser al final de la tarda podíem veure castells, alguns núvols que ens taparan el sol, però molt al final, 8, 9, 10, res, no arribarien a Lleida. I demà també, tot el dia assolellat, alguns núvols al Pirineu, i demà seria el pic màxim, almenys el que està previst. Després ja veurem què passa, però una mica més, una mica menys. Al Pirineu també molt alts, la Vall d'Aran també per sobre dels 30 graus, la Seu d'Urgell 36-37, la Conca de Tremp a 39, és a dir, totes les comarques de Lleida patiran una calor avui demà, i demà passat molt important, la més important de l'any, que davallaria a partir de diumenge. El diumenge començarien a davallar a la normalitat.
A la normalitat.
35, 34...
No a fer fred, no.
A principis de la setmana vinent sí que hauria una davallada més sensible per tornar a enfilar-se a la segona meitat de la setmana vinent. Però això ja ho aclarirem. De moment tenim aquests tres dies que ens haurem d'amagar les hores més caloroses, que ja sapiguem quina zona, ja hi arriba molt tard la calor. Entre les 5 i les 6 de la tarda es dona la temperatura més alta a tota la plana de Lleida, al Pirineu una miqueta abans, unes hores abans, però a tot arreu molta calor. Fins i tot també a la Vall d'Aran, tot i que allí 31-32, pues no és tant com aquí a la plana, que estarem, sobretot al Segrià, podrem superar avui els 40 graus.
Bueno, amb aquestes temperatures no queda ni un gram de neu per fondre, eh? Ni al pic més alt. Eh?
No ho sé, però només el temps que hem estat parlant en antena ja ha pujat dos dècimes, ja estem a 34,7.
Ja em fas fent por, eh?
Arribarem a 35. Si portés aquest ritme, pues evidentment no solament pulveritzaria els 40, sinó que se n'aniria més amunt.
Bueno,
estrenc que no.
Si sobrevivim, en parlem demà. Armando Álvarez, com sempre, un plaer, gràcies.
Fins demà, bona tarda i molta salut.
Doncs apa, nosaltres que ens n'anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
No ho diem en broma, però de veritat, és un consell. No surtis des d'ahir mateix fins a les 4, 5 de la tarda. La radiació solar és molt forta. Has de sortir, si has de sortir, protegit. Mira, et diria que si portes mànega llarga, millor que curta. Però si vas amb mànega curta, pantalons curts, tota la pell que queda exposada, orelles, cara, braços, cames, cap, tot amb protecció solar del 50, tot. Deixa't estar de 20 o 30, del 50, tot. Però sobretot protegir-se el cap i protegir-se de l'impacte directe del sol per evitar el tema del sobreescalfament del cos. Després en parlarem amb la doctora Teresa Hernández, però és que quan el cos puja tant de temperatura ha d'activar uns mecanismes per defensar-se que de vegades ja no són suficients. Aquests mecanismes necessiten aigua al cos. Si hi ha anem curts d'aigua, anem curts d'hidratació, és quan podem tenir un problema. I com ens explicarà la doctora, estem parlant de problemes, potencialment, de problemes molt greus per la salut, però molt greus, eh? Parlo de coses ja serioses, no només allò del mal de cap o de la sensació de cansament, sinó coses molt greus. Però, en fi, nosaltres el que fem és començar parlant de successos. L'Institut Cartogràfic ha registrat un sisme de magnitud 2,3 a la Cerdanya entre Urús i Porullans. El terratrèmol ha estat lleugerament percebut a la zona epicentral, o sigui, bàsicament no. Ja només ens faltaria això el 2020, un terratrèmol, però de magnitud molt més alta. Eh? Ja, jo crec que ja ho tenim tot. Ja ha passat l'asteroide sense tocar la Terra. De moment seguim amb el tema del coronavirus i la Covid-19 i tot el tema que està portant tot això a port. Només ens faltaria ara un terratrèmol o qualsevol història de les forces de la natura. Seguint parlant de successos, els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts a Sidamon un home de 57 anys i veí de Sant Cugat del Vallès que portava, ulla, 220 quilos de marihuana amagats al camió que conduïa. Si això ja no es tracta de fer un transport de petites quantitats, no sigui cas que ens enganxi. No, escolta, fem-ho tot d'una vegada. 220 quilos de marihuana amagats al camió que conduïa. la detenció per un presumpte delicte contra la salut pública, presumpte, ho fiquem entre cometes, però vaja, es va produir en un control preventiu de transports en el que els agents van detectar una forta olor de marihuana provinent d'uns compartiments que estaven situats en els eixos del vehicle, en els quals van localitzar 10 farcells embalats, i tot això ens ho ha informat els Mossos d'Esquadra aquest dijous en un comunicat. A cada farcell hi havia 20 quilos de marihuana, sumant un total, com dèiem, de 220 quilograms, la qual cosa va motivar la detenció del conductor. Home, olor en devia de fer. I els Mossos d'Esquadra també van detenir dimarts a la nit un veí de Lleida de 29 anys que és la segona vegada en 15 dies que és arrestat acusat d'haver comès robatoris de mòbils utilitzant la violència en ple carrer. És la segona vegada en 15 dies. Passa a disposició judicial, el deixen lliure, amb càrrecs, i escolta, carta blanca per tornar-hi. El primer robatori va ser el 15 de juliol. 15. I el van detenir altra vegada el dia 27. Re, cada 10 dies. Cada 10 dies. I això és el que passa. En fi, vinga, anem a parlar de coronavirus, no perquè en tinguem ganes, sinó perquè toca, perquè avui sí que tenim una mica de bones notícies, però abans anem a parlar de dades. I és que han detectat 4 contagis en una residència geriàtrica de Cervera, 2 residents i 2 religioses que treballaven al centre com a cuidadores. Tots els afectats presenten símptomes lleus i han estat confinats segons la paeria de Cervera. Però, Maria Martínez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Anem a repassar les dades que tenim de salut fins ara de positius.
Sí, bé, per ara no ens han enviat les dades del dia d'avui, però recordem les d'ahir, que eren 82 persones que havien donat positiu i 39 persones que s'havien donat d'alta, i per sort no havia perdut la vida ningú.
Estem a 8.123 persones de positius acumulats a tota la província de Lleida, sumant les dues regions sanitàries. Pel que fa al tema d'hospitalitzats, seguim amb els 189 i 23 a la UCI.
Sí.
Això són dades que ens facilita Salut i que en qualsevol... Mira, ahir ens van fer cas, ens ho van presentar abans de les 12, avui encara no, per tant, bueno, són les darreres dades que ha facilitat Salut. Aquestes són les dades, eh? Però la notícia és una altra, i és que les terrasses a Lleida avui, a Lleida Ciutat, moltes ja han obert des de primera hora, mentre que la majoria de comerços segueixen amb cita prèvia. Comerciants i veïns doncs demanen que es pugui obrir l'interior de bars i restaurants per poder suportar les altes temperatures. Tot això ho diuen i ho fan perquè el govern va aixecar el confinament perimetral de Lleida i 6 municipis del Baix Segre i, a més, va relaxar les restriccions.
El govern va comunicar ahir l'aixecament del confinament perimetral que es mantenia a la ciutat de Lleida i a 6 municipis del Baix Segre. Aquesta mesura perimetral s'acaba avui dijous a les 4 de la tarda. A més, es relaxen les mesures en aquests municipis. Segons ha explicat Vergés, els comerços ja no caldrà demanar cita prèvia i podran obrir sense superar el 50% de l'aforament. I això també ho podran fer els bars i restaurants amb consum només a les terrasses, que tampoc podran superar la meitat de l'aforament i hauran de tancar com a molt tard a la mitjanit. Les trobades de més de 10 persones continuaran prohibides i, a més, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha autoritzat la reobertura cautelar de cinemes, gimnasos i equipaments esportius als municipis amb restriccions sanitàries, sempre que compleixin les mesures higièniques indicades pel Procicat. En canvi, manté el tancament de l'oci nocturn. Per la seva part, Miquel Pueyo ha anunciat que tornarà a demanar al govern de la Generalitat que permeti obrir l'interior dels bars i restaurants amb l'aforament limitat al 50%.
Tornem a demanar al govern i al Procicat una reflexió sobre la possibilitat de l'obertura de l'interior de bars i restaurants al 50%, tal com ja passa en altres zones de Catalunya on tenen aplicades unes mesures de prevenció similars a les que seran vigents a Lleida.
Pueyo també s'ha adreçat al govern espanyol per demanar-li que allargui el ERTO més enllà del setembre, que eximeixi els autònoms afectats per la pandèmia de pagar la quota i que col·labori per pal·liar els efectes del tancament. La consellera d'Empresa i de Coneixement, Àngels Chacón, ha reclamat al govern de l'Estat la prolongació del ERTO mínim fins al març del 2021. Aquesta petició hi ha afegit la d'ajuts directes pel sector. D'altra banda, la consellera ha dit que les empreses, en el millor dels casos, estan facturant el 50% respecte a altres temporades i per aquest motiu demanen aquests ajuts per poder fer front a despeses tributàries, laborals o corrents.
Aquí hi ha moltíssima gent, com dic, petita i mitjana empresa, que han deixat de facturar i segueixen tenint les mateixes despeses. I és per això que reclamem aquesta perllongació del que és pròrroga, del que és la situació dels ERTOs, com a mínim fins a març de l'any que ve, i evidentment ajuts directes, que no només avals de crèdit, sinó ajuts directes. El sector necessita oxigen. És realment, com dic, frustrant. Gent que a més ha hagut de fer inversions per adequar els seus locals, els seus negocis.
En aquest sentit, Postius ha recordat que durant la part més restrictiva del confinament, la paeria ja havia adoptat la mesura de dotar de més espai els locals, perquè el 50% d'aforament permès es convertís en realitat en el 100% d'aforament autoritzat en condicions normals. Postius ha assegurat que es posaran totes les facilitats del món perquè les noves condicions del govern es puguin aplicar si la justícia les valida.
Pel que fa referència a aquells locals que, per exemple, no tenen terrassa i que ara no podran obrir perquè no poden, doncs, rebre clients dins del propi local, el que també farem és que analitzarem cas a cas i de manera urgentíssima que tots aquests locals que vulguin obrir i que no tinguin terrassa, veure si la poden habilitar al carrer. I com ho farem? Doncs suprimint, doncs, places d'aparcament si fa falta, en alguns casos aprofitarem determinats talls de carrers que es tornaran a reemprendre a nivell de ciutat. Per tant, la idea és que tots aquells negocis que vulguin posar-se en marxa i que ho estan passant molt malament, ho puguin fer.
Finalment, el tinent d'alcalde també ha anunciat que el consistori lleidatà no cobrarà la taxa de terrasses corresponent al segon semestre de l'any als negocis de restauració de la ciutat. No obstant, la Federació d'Hostaleria de Lleida s'ha mostrat decebuda i emprenyada amb la mesura adoptada pel govern, inclosa en la relaxació en bars i restaurants, permetent el consum només a les terrasses i sense superar la meitat de l'aforament. El president de la Federació, Josep Castellarnau, es pregunta si algú s'ha plantejat anar a dinar a una terrassa de Lleida al migdia amb temperatures que ronden els 40 graus. Per Castellarnau, aquestes normes són inviables i signifiquen la mort del sector. Des de la Federació no descarten accions contundents per mostrar el seu descontent amb les mesures adoptades pel govern. Escoltem a Josep Castellarnau.
Fa inviable obrir molts dels establiments al 50% solament les terrasses. Econòmicament és inviable. Si tens algun treballador i el treus fora de l'ERTE, és dificilíssim poder arribar a pagar el sou de tota aquesta gent. Evidentment estem en un moment molt difícil. El plantejament que tenim ara, obrir o tancar, és un altre dilema que ens han ficat a sobre.
Pel que fa a la creació de noves terrasses, el president dels hotelers ha manifestat que és un cost elevat que en aquest moment molts empresaris no poden assumir.
I és que és evident, perquè clar, si vinguéssim d'una temporada en la que hagués estat normal amb ingressos, doncs escolta, si cal t'estrenys el cinturó un o dos mesos, però venim, recordo, de tot el tema de confinament des del 15 de març, que ara ja el comencem a veure lluny, fa 4 mesos i mig, i per tant ara les economies estan ressentint. Parlant d'economia, la Generalitat anuncia l'ampliació dels plans de reactivació econòmica i social per a la Conca d'Òdena i també per la comarca del Segrià.
El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Shakir El Homrani, ha anunciat aquest dimecres des d'Igualada una línia de subvencions addicionals per als territoris que han patit un confinament perimetral durant la crisi del coronavirus. En concret, els ajuts es destinaran a la Conca d'Òdena i al Segrià, amb l'objectiu de reforçar les polítiques d'ocupació i de desenvolupament econòmic. El pla preveu mesures dirigides a donar suport als treballadors que s'han vist afectats econòmicament i als col·lectius de risc, als autònoms i petites empreses i a les administracions locals.
Això ens permetrà que en tot el que són polítiques actives d'ocupació, especialment vinculades a persones treballadores que s'han vist afectades econòmicament, als col·lectius amb major situació de risc, a les persones treballadores autònomes i a les petites empreses, hi haurà una inversió específica, una inversió amb una quantia elevada en aquests territoris que han patit aquesta situació.
La idea del nou pla, del qual no se n'ha concretat el pressupost, és reforçar els mecanismes de disseny de les estratègies de desenvolupament econòmic i social. Segons la Generalitat, en la convocatòria actual de la mesura Plans de reactivació socioeconòmica en l'àmbit de l'ocupació, els ens locals poden contractar nou personal tècnic o poden contractar un servei extern. Aquest nou programa que s'ha anunciat aquest dimecres anirà dirigit a ens locals afectats per confinaments que necessitin més personal o que els hi calgui un nou servei extern per impulsar la reactivació del territori.
Ara fixeu-vos la fórmula. La fórmula és: faig roda de premsa, faig declaracions, dic que tranquils, que la quantia serà molt elevada, i faig anar aquests adjectius, molt elevada, la quantia serà, doncs, considerablement alta, etc etc. Però acabo la roda de premsa i no he donat ni una sola dada, ni una sola xifra. Així és. Les ajudes aquestes famoses, que tampoc arriben, no sabem ni les xifres, ni la quantia, ni quan, ni si s'han de tornar, ni si són a fons perdut, no se sap absolutament res. Només són rodes de premsa de bones intencions, bones paraules, i, escolta, i qui dia passa, any empeny. Són així. En fi, anem cap al territori perquè, aviam, ens han aixecat aquestes restriccions, que no totes, però això no vol dir que estiguem ja lliures del virus. I si hi hagués una recaiguda, doncs ja sabem el mal que pot fer. No parlo ja sanitàriament, que ahir donàvem xifres i dèiem que sanitàriament la cosa no està resolta, ni molt menys, sinó que la situació dels hospitals és greu, tirant a molt greu de capacitat i de personal, però s'estan fent coses. Potser lentament, potser s'haguessin hagut de fer abans, però bueno, es fan coses. Per exemple, a la regió sanitària de Lleida s'incorporen 43 gestors Covid en una setmana, la darrera del mes de juliol, però vaja, és igual, més val tard que mai, per descongestionar l'atenció primària.
La regió sanitària de Lleida ha incorporat aquesta última setmana 43 gestors Covid dels 568 contractats pel Departament de Salut. La directora de l'Àrea Bàsica de Salut d'Alcarràs, Núria Campa, reconeix que els gestors els estan alliberant de la pressió causada per la feina burocràtica i destaca que la seva missió és molt important per millorar el control de la malaltia i poder evitar la transmissió comunitària. El seu objectiu és atendre els possibles malalts de Covid-19 que arriben al CAP i registrar les persones amb les que han tingut un contacte 48 hores abans. La coordinadora dels gestors Covid a l'atenció primària de Lleida, Esther Ribes, comenta la tasca que desenvolupen els gestors.
Bueno, doncs és una, com us he comentat, una figura de reforç i de suport. És una figura que té una missió molt important, que és el registre de contactes de les persones que venen amb sintomatologia Covid. Això ens permet, doncs, evitar la transmissió comunitària d'aquesta malaltia. Per tant, és una figura que aporta molt en aquest procés i millora, doncs, el control de la malaltia.
Aquests gestors s'encarreguen de fer la primera atenció presencial dels possibles casos i la detecció de les persones amb qui hagin estat en contacte les 48 hores abans durant més de 15 minuts i principalment sense mascareta. Els gestors també expliquen als pacients amb símptomes de coronavirus sobre quin protocol han de seguir, com ara el compliment d'un confinament.
Gràcies, Maria Martínez. Per cert, ja has escoltat que, bueno, tu com jo, que ho passes malament amb altes temperatures, que hi ha aquel que ens sí. guardem, eh?
Bueno,
avui, demà i passat.
Ahir em vaig comprar un ventilador. Bueno, avui he dormit millor.
Bueno. Gràcies, Maria. Ens escoltem demà.
Fins demà.
I nosaltres, abans d'escoltar la doctora Teresa Hernández, encara donarem tres notícies del territori. La xarxa de fibra òptica de la Generalitat arribarà al 57% de la població del Pla d'Urgell i les Garrigues aquest mateix estiu. Puigneró va visitar les obres de desplegament en aquestes dues comarques. Pel que fa a l'Urgell, el 69% dels habitants disposaran d'accés a la xarxa de fibra òptica de la Generalitat a finals d'aquest estiu. La comarca passa de tenir 23.985 habitants amb accés a la xarxa de fibra òptica de la Generalitat a oferir accés a 1.351 nous habitants. Per tant, tenint en compte tal com ha anat la història i l'accés a internet i la necessitat, són bones notícies. En quant a les Garrigues, el 33,7% dels habitants de la comarca disposaran aquest estiu de punt de connexió. Les Garrigues fa un salt amb aquestes obres i una vegada acabades permetrà oferir fibra òptica de la Generalitat a un total de 6.363 habitants dels municipis de les Borges Blanques i de Puiggròs. La sindicatura de comptes detecta diverses irregularitats en l'activitat de la Mancomunitat d'Aigües del Solsonès. L'estudi correspon al 2018 i s'apunta que l'ENS no va seguir els criteris que tocaven en l'adjudicació de contractes i, per tant, és del 2018, però això començarà a investigar-se. I la campanya SOS Ossos del Pirineu, iniciada fa 3 setmanes per demanar màxima transparència en les morts no naturals de l'os catxou a la Vall d'Aran, i l'os tirotejat a Arleja, a Pirineu francès, ja ha reunit 43.500 signatures. L'objectiu de la campanya, promoguda per l'entitat ecologista Ipcena, és aturar la persecució dels ossos al Pirineu. Els ecologistes també demanen que es reemplacin els 2 ossos morts per altres 2 mascles. Paral·lelament, Ipcena està duent a terme una campanya de micromecenatge per recaptar 20.000 euros per a un projecte de sensibilització social per a l'os del Pirineu i, en què és necessari, cobrir les costes judicials per comparèixer com una de les parts denunciants i la mort de l'os catxou. La jutgessa de Viella va ampliar a mitjans de juny el secret d'investigació del sumari i que actualment encara segueix en vigor. De moment, en aquest projecte s'han sumat 1.576 euros en aportacions a la plataforma Tot Suma. Arribem a 1:15. El que fem tot seguit és parlar de la calor, dels cops de calor i, sobretot, de la hidratació, de la importància pel cos de beure. Recordo que estem amb temperatures extremes avui, demà i passat demà, però que hidratar-se és una cosa important que s'ha de fer durant tot l'any.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Albanés.
Mira, la veritat és que ni fet a mida, és una entrevista que fa dies que estàvem esperant de fer, i justament crec que avui és quan té més sentit que mai, perquè tot seguit parlarem del tema de la calor, de la radiació, de la deshidratació. Són temes que hem de tenir consciència, sobretot el tema de la hidratació, o de la deshidratació. Són temes que, com dic, hem de tenir consciència durant tot l'any, a l'hivern també, eh? O sigui, a l'hivern no és una època en la que puguem prescindir de beure aigua, però que es fan més evidents i més necessaris ara a l'estiu. I tenint en compte que avui, entre avui i demà, hem d'assolir, doncs, aquesta xifra màgica dels 40 graus o més i tot, crec que és un bon dia per parlar-ne. Repeteixo el que ja dèiem ahir. A 39 graus fa molta calor, eh? Hi ha 38, hi ha 37. Però quan veus un 40 al termòmetre és com que canvies, eh? Alerta, oi? No? Però fa molta calor igualment, 38 o 39 graus. I per tant hem de tenir especialment cura, 1, a no exposar-nos al sol directament al que és hores centrals, perquè la radiació solar és altíssima. Parlo de 11, a partir de les 11, 11 i mitja, de les 12 del migdia fins a les 3 o les 4, si podem, hem d'anar per l'ombra. Si podem, no sortim. I si hem de sortir, protecció de crema, alguna cosa que ens cobreixi el cap i anar ben hidratats. I la resta del dia també. I per parlar d'això, avui ens acompanyarà la doctora Teresa Hernández, és la cap del Servei de Promoció de la Salut de Lleida i del Pirineu i Aran. Doctora Teresa Hernández, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
No sé si ets del meu pare, que quan veiem un 40 al termòmetre se'ns encenen les alarmes, però 38 i 39 segueix fent molta calor, eh?
Moltíssima calor, moltíssima. A partir de 32-33 ja podem considerar molta calor i el nostre organisme ja ho nota.
Ja comença a defensar-se, per entendre'ns.
Exacte.
Molt bé. Quan fa tanta calor, hem d'evitar, evidentment, l'exposició directa al sol a les hores centrals del dia, ja no només pel tema d'hidratació o de temperatura corporal, sinó també doncs, pel tema de la pell i tot plegat, oi? Però quan estem a l'estiu, existeix aquella xifra màgica que ens diuen de beu 2 litres d'aigua, que això la gent ho diu de manera molt lleugera. Això és així? O aproximadament és així?
Bueno, a veure, s'aconsella beure entre 1,5 litres i 2 litres. Per això també que depèn molt, és una cosa molt subjectiva i depèn molt de cada persona. Uh-huh. D'acord? Aquesta xifra es dona així en termes mitjos per intentar, doncs, estimular el que és el beure aigua.
Molt.
Però, evidentment, a l'estiu sí que s'ha de beure molt més i més quan fa aquesta calor. Per què? Perquè tots ho sabem, i si no, també us ho dic ara, el nostre organisme està composat principalment per aigua, i el nostre organisme funciona gràcies a l'aigua. Encara que no ens ho sembli, el nostre organisme necessita aquesta aigua. I a banda, quan fa calor, tenim moltes pèrdues d'aigua, i la principal pèrdua és la sudoració. Llavors hem de restablir aquesta aigua, i aquesta aigua és necessària perquè porta un seguit de minerals que són els que ens permeten que el nostre organisme funcioni correctament.
Clar.
D'acord?
Doctora, jo em puc anar deshidratant i no me n'adonaré. Quins són els primers símptomes que començaré a notar?
Bueno, per notar símptomes de deshidratació, hi ha d'haver una deshidratació ja bastant, bastant greu.
O sigui, vol dir que, ja tenim un problema.
Exacte, és el problema que hi ha, que no tenim sensació de set.
Clar.
Quan fa molta calor sí que la tenim, però mentre no fa molta calor no tenim aquesta sensació de set i aquesta necessitat de prendre aigua. I també vull deixar molt clar que el millor per hidratar és beure aigua. L'aigua és el millor. Això també ho hem de tindre clar, perquè a vegades es parla sucs de fruita. A veure, sucs de fruita naturals se'n poden prendre, evidentment, però el millor per hidratar
Correcte.
És l'aigua, que quedi clar. Llavors, clar, els símptomes, bueno, són símptomes que comences a notar problemes de greus ja, quan ja s'arriba a una deshidratació molt greu, comences a tindre afectacions a nivell nerviós, a nivell de coordinació, i a nivell, i evidentment, ja si anem a efectes molt més greus, doncs es pot haver desequilibrar tot el que és el nostre sistema, problemes de lo que són ronyons, problemes a nivell cardíac, etcètera, etcètera. Un símptoma molt clar també és que notes la pell, val? La sequetat de pell extrema, que també pot simplar. També depèn de la persona.
Podem notar, per exemple, desorientació, no me'n recordo de les coses, fatiga muscular...
Exacte. I també és veritat que hi ha certs poblacions que tenen molt més risc de sofrir deshidratació.
Bueno, ara anàvem a parlar de per grups d'edat, perquè clar, aquí jo crec que hem de separar el que és els nens, els menors, per entendre'ns.
Exacte.
Després el gruix d'adults, que és el gruix gran de població, però després també la gent gran, perquè segons tinc entès també la gent gran perd la sensació de set també.
Exacte.
I per tant beuen menys.
Exacte, no tenen mai sensació de ser la gent gran. I llavors el tema de la hidratació, ja faci cola o no, és un dels problemes que ens estem trobant amb el que és la població gran, sobretot a partir de 75 anys, d'acord? Si considerem gent gran a partir de 65, però de 65 a 75, doncs realment encara tenen molta més consciència, però a partir de certa edat sí. El tema de la hidratació és un tema que també s'hi treballa molt amb la gent gran. Però no només la gent gran, és un factor de risc, ara amb les onades de calor i problemes de deshidratació. Els nens petits, els lactants i els infants, menors de 4 anys, també s'ha de fer molt èmfasi en aquesta població. I després uns col·lectius que a vegades tenim, no hi pensem, i que també s'ha de tindre en compte, ¿vale? Persones que viuen soles, persones que no tenen cap mena de suport, persones que estan sota tractament perquè són drogadictes, persones amb alcoholèmia, aquestes persones... també són persones amb uns factors de risc afegits que també s'han de tindre en compte. Persones que prenen cert tipus de tractaments farmacològics, o sigui, que prenen medicaments.
Ah, clar.
També hi ha cert tipus de medicaments que són un factor de risc perjudicial amb aquests efectes de calor i s'han de tindre molt més controlats.
Clar. És bona idea, doctora, agafar un hàbit i dir... O sigui, agafar un hàbit de, per exemple, jo beure un got d'aigua cada hora, ja està. I si tinc més set, ja en beure més, però repartit durant el dia. Escolta, cada hora, quan hi pensi, un gotet d'aigua.
És molt millor beure l'aigua de manera repartida que no beure'n amb molta més quantitat.
Clar.
Val? El cos també, l'organisme ho assimila molt millor.
Clar, evidentment. Doctora, ara hem parlat del tema de la deshidratació, que com ja ens has recalcat i insisteixo, és un problema greu de salut, és un problema, vull dir que no l'hem de prendre a la lleugera, perquè com ens ha dit la doctora, l'aigua és necessària pel funcionament de tot el nostre cos. Per tant, si falta l'aigua, funciona malament tot, i per tant pot arribar a ser un problema greu. Els cops de calor, que a vegades ens costa també diferenciar-los entre cop de calor, insolacions, aquestes històries, allò que a vegades has estat molta estona sense una gorra al sol i, ui, et trobes allò mig marejat o el cap calent... Això són, són coses que passen ara a l'estiu de manera més o menys regular, perquè, escolta, al final passa sobretot a la canalla, que tampoc té massa cura i surten sense protecció. Com ho notem, això? I quins són els primers auxilis que hem de fer davant d'aquestes afectacions?
Bueno, quan algú es troba en un cas així, el primer que s'ha de fer, si té algú a la vora, és trucar al 061. Un cop de calor et pot deixar completament inhabilitat. Ah. De fet, ja han hagut l'any passat, aquest any encara no ho hem sentit, però l'any passat sí que va haver alguna persona que es va afectar per un cop de calor, perdent totalment la consciència. Val? I, evidentment, caus a terra desplomat. Doncs això, ràpid, s'ha de trucar al 061 perquè s'activi de que qui es necessita ajuda. Val? El problema dels cops de calor és que, a l'arribar a temperatures tan extremes, el nostre cos no té manera de poder equilibrar, de regular aquesta temperatura. I llavors el que passa és que a nivell intern del nostre organisme, pues, hi ha com una aturada, no és que hi hagi una aturada, però sí que doncs, hi ha un problema. Aquest, és, el que, és tal com es desenllaça, caure i desplomar completament.
Clar, clar. Allò que de vegades la gent diu, ui, noto el cap calent, tinc una mica de mal de cap, això serien uns indicis ja d'inici?
Se començaria a ser indicis. Quan alguna persona es nota així, ràpid, protegis molt, apartar del sol,
clar.
Buscar ambients frescos, sombres, i si hi ha un lloc on hi pot haver climatització, és molt important perquè d'aquesta manera el cos baixa la temperatura i els mecanismes de regulació tornen a funcionar de manera correcta.
I tornem a lligar amb el que parlàvem abans, i rehidratar-nos o hidratar-nos, perquè no té per què anar lligat, però segurament pot haver falta d'hidratació també.
Pot haver, el que passa que quan hi ha un cop de calor, s'ha d'anar fent molt paulatinament.
Clar.
I a poc a poc.
O sigui, no allò de, vinga, un
no,
litre d'aigua freda de la neve.
No. Això està contraindicat. S'ha de fer de manera molt paulatina, perquè el cos ha d'anar tornant a la normalitat a poc a poc.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, que hem parlat del tema de la hidratació, important. Doctora, evidentment ho estem parlant avui, perquè entre avui i demà arribarem a temperatures molt altes, però al mes de gener hem de seguir ben hidratats, eh?
Evidentment. La hidratació sempre, importantíssim. Ara hi hem de patir més. Per què? Perquè tenim molta més calor damunt del nostre cos, hi ha molt efecte, molt més de sudoració, i realment ho notarem, necessitarem. Al gener no notarem aquesta falta,
clar.
Però ho hem de continuar mantenint.
Per això dic que era sempre bona idea agafar un hàbit per tot l'any, per tota la vida, vaja, per tota la vida. Per tota la vida. Doncs hem parlat amb la doctora Teresa Hernández, és la cap del Servei de Promoció de la Salut de Lleida i del Pirineu i Aran, a qui li agraeixo moltíssim que ens hagi atès, perquè a més, no sé si ha fet vacances o no n'hi tocarà aquest any, perquè tot el tema sanitari aquest any, vaja, esteu exigits al màxim, eh?
Exacte. De moment encara no n'he fet, espero poder fer en alguns dies, però si la necessitat la tenim,
clar,
aquí, evidentment, primer és la salut de la població i per això estem lluitant tots els sanitaris.
Pues ja, li agraeixo moltíssim que ens atés avui entre visita i visita, com el que diu. Doctora Teresa Hernández, moltíssimes gràcies i, bueno, bon estiu.
Gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres i quan vulgueu aquí estem. Gràcies, Ricard.
Veure aigua, aigua, eh? Després aquí cadascú ens adaptem com volem, eh? O refrescos o d'altres begudes. No, beure aigua. Aquesta és la que compta, l'aigua. En fi, dos minuts, ens plantarem a la una de la tarda. Recorda que des d'ahir el Procicat i avalat per el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, doncs ha aixecat aquest confinament a la ciutat de Lleida i als 6 municipis del Baix Segre, que això tindrà efecte avui a partir de les 4 de la tarda, d'aquí a 3 hores, i que, entre d'altres coses, permet als establiments de restauració poder servir menjar i beure a les terrasses únicament i limitat al 50% de l'aforament. En cap cas a l'interior. El que sí que poden seguir fent és el tema de del menjar a domicili, de passar-lo a recollir, però de moment a l'interior no, cosa que, com ens ha explicat el president de la Federació d'Hostaleria, no els ajuda massa. Més que res perquè dinar a la terrassa no es pot fer, i menys amb aquestes temperatures. Entre d'altres coses, també poden tornar a obrir gimnasos, teatres, cinemes, tot seguint al màxim les recomanacions de seguretat higiènica i els consells sanitaris i l'aforament al 50%. Aquesta és la situació a partir d'avui
de les 16 hores. I com sempre et recordo, ja per fer-me pesat, però ja ha de ser així, en les properes setmanes, mesos, no sé si any, la distància física, la mascareta i la higiene de les mans i no tocar coses pel carrer i després tocar-nos la cara. Això ho hem de mantenir. És com a agafar l'hàbit de beure, doncs aquest també l'hem d'agafar. Apa, que acabis de passar un bon dijous. Cuida't molt de la temperatura i del sol, que avui arribarem a màximes, i demà també, Cuida't força, que tindrem molta calor i el sol d'aquesta manera no és bo. En moderació sí, però d'aquesta no. I tornem demà, ara et quedes amb el migdia de Cope Catalunya i Andorra.